Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El govern català i els comuns han anunciat avui un acord sobre ingressos dels pressupostos de la Generalitat per al 2020, amb consensos en matèries com ara la reforma del tram autonòmic de l'IRPF, la reforma de l'impost de successions i la creació de tributs mediambientals. El vicepresident Pere Aragonès, amb la consellera Meritxell Budó, han confirmat aquest pacte després d'una reunió en què ha estat present també la presidenta del grup de Catalunya en Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach. Reunió infructuosa de PSOE amb PP i amb Ciutadans. Concretament, el Partit Popular ha confirmat que l'abstenció està descartada de cara a facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Després d'entrevistar-se amb el president del govern espanyol en funcions, Pablo Casado ha dit que els populars no poden ser un partit que blanquegi el pacte amb Podem. També Sánchez s'ha reunit amb Inés Arrimadas. La portaveu de Ciutadans planteja la via dels 221 diputats, un pacte entre PSOE, PP i els taronges, per evitar la coalició amb Podem i el suport dels independentistes. Tampoc se n'ha sortit pel que s'ha sabut d'aquestes reunions. I la justícia belga no decidirà sobre el procés d'extradició de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig fins al 3 de febrer. L'expresident i els exconsellers han comparegut aquest migdia davant la justícia i les seves defenses han demanat que s'aturi el procés d'extradició ordenat pel jutge Pablo Llarena. Argumenten que s'hauria d'aturar fins que el Tribunal de Justícia de la Unió es pronunciï, això serà aquest dijous, sobre la immunitat d'Oriol Junqueras, una decisió que pot afectar tant Puigdemont com Comín i Puig. I encara destaquem que el Departament d'Educació desplegarà 26 nous instituts d'escola al curs vinent, el 2020-2021, a Catalunya. El conseller Josep Bargalló ha anunciat avui la continuïtat d'aquesta aposta iniciada ara fa 15 anys. Hi havia, fins a aquest moment, 53 en funcionament d'aquests centres i amb aquests nous ja en seran 79. Un apunt cultural al Palau de la Música Catalana de Barcelona acull a les 8 d'aquest vespre un concert amb el contratenor Jakub Josef Orlinski i Il Pomo d'Oro, sota la direcció de Francesco Corti, a les 8 del vespre al Palau de la Música de Barcelona. I Càritas Catalunya prepara ja per a demà la primera escola de tardor, formació per a treballadors contractats i voluntaris de l'entitat catòlica a les 10 diòcesis amb seu a Catalunya. Serà des de les 10 del matí i fins a mitja tarda al Seminari Salesià Martí Codolà a l'Avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer número 15 de Barcelona, a prop de la Vall d'Hebron. Fins aquí l'actualitat, de seguida al Mirador. Avui parlem de l'actualitat política després del Congrés dels Socialistes Catalans celebrat aquest cap de setmana. Abans, el pensament del dia avui amb Carles Armengol, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
Que la llibertat d'expressió no viu precisament el seu millor moment. Jo estic a favor de la llibertat d'expressió, però i és que no hi ha cap civilització possible sense acceptació de l'escarni d'allò que més ens estimem. No hi ha pensament ni filosofia sense l'assumpció que els teus postulats i allò que més valores pot ser trepitjat i burlat, justament per veure si aguanta la prova del cotó del sarcasme i la perversió. A l'hora d'informar o fer humor ens en podem en sortir o no, però mai l'hem de condemnar ni jutjar, i molt menys apel·lant al bon gust o a l'honor. Perquè, en definitiva, l'humor i la llibertat de premsa són el primer símbol de tolerància d'una societat sana i lliure.
Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
La Oca Gel i el teu rentavaixelles, el duet perfecte per una neteja més que eficaç. La Oca Gel, eficàcia indiscutible. La Oca i Codi desitgen a tots els oients de Ràdio Estel un molt bon Nadal i un feliç any nou. Bar-restaurante Café de Galiza, calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc Línea 5. Bar-restaurante Café de Galiza, menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93-449-8234, 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar-restaurante Café de Galiza, a verlo, haylo.
Ràdio Estel. Mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 7 minuts. Salutacions també del José Matosas i el Raúl Delgado a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui abordem novament la situació política catalana que té ara, entre les seves aportacions de les últimes hores, la d'un PSC que ha donat continuïtat després del congrés d'aquest cap de setmana a la seva direcció encapçalada per Miquel Iceta, amb Salvador Illa i Eva Granados reforçats. Ha estat un congrés plàcid, podem dir-ho així, per al primer secretari dels socialistes catalans, que afronta una nova etapa en què busca recuperar el terreny perdut des del 2012, coincidint amb el procés català i amb l'augment de l'independentisme. El reelegit Iceta vol presentar a la societat propostes moderades i catalanes davant el repte de trobar sortides al conflicte polític i a l'actual bloqueig institucional tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat. En la direcció sorgida d'aquest congrés surten reforçats, com dèiem, Salvador Illa, que repeteix com a secretari d'organització i assumeix també l'àrea d'acció electoral, i Eva Granados, que passa a ser viceprimera secretària del partit després d'haver-se encarregat aquests anys de la política institucional. Illa, que va ser alcalde de la Roca del Vallès, també forma part ara mateix de l'equip negociador socialista amb Esquerra Republicana per a la investidura de Pedro Sánchez. Ha aconseguit, després de les convulsions internes dels socialistes catalans dels últims 5 anys, amb la dimissió de Pere Navarro, per exemple, tornar a cohesionar una formació política molt malmesa dins un context de creixent fragmentació a Catalunya. Granados, per la seva banda, ha estat la redactora de la ponència debatuda aquest cap de setmana amb alguns girs i petites novetats programàtiques, com ara la flexibilització de la immersió lingüística, per la qual el PSC, això sí, continua apostant, mantenint-la amb algun matís, o també amb la visió crítica del paper dels mitjans de comunicació públics de la Generalitat. A més, el PSC defineix Espanya com una nació de nacions, un nou text que permet als socialistes catalans mantenir la seva personalitat davant un PSOE, on hi ha visions molt crítiques, per cert, amb aquest i amb altres plantejaments territorials, com han manifestat alguns dels anomenats barons aquests últims dies, especialment l'aragonès Javier Lambán i el castellano manxec Emiliano García Page. El nucli més important i més proper a Miquel Iceta, en qualsevol cas, es completa a partir d'ara amb Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, que assumeix la presidència del PSC en substitució d'Àngel Ros. A la nova executiva, més, s'han incorporat perfils tècnics dins una aposta per la paritat i per augmentar l'equilibri territorial intern. Molta feina tindrà el PSC per fer connectar el seu missatge amb una part de la societat catalana que és important, potser més del que sembla, i que se sent, podem dir-ho així, òrfana des de la política actual i amb el clima de confrontació que hi ha en el procés i mirant cap al futur. Mirem d'analitzar avui aquesta situació política amb l'ull posat en el recent congrés del PSC i ho fem amb Manuel Milian Mestre, escriptor, analista polític i moltes coses més. Senyor Milian Mestre, molt agraïts. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies. També és amb nosaltres Xavier Torrents, professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona. Bona tarda, també.
Bona tarda.
I saludem uns minuts, el tenim ja en línia, Roberto Labandera, que és un dels delegats que han participat en el congrés del PSC aquest cap de setmana, col·laborador des de fa molts anys d'aquesta casa i exportaveu d'infraestructures al Parlament, entre altres tasques. Senyor Roberto Labandera, bona tarda, benvingut.
Bona tarda i moltes gràcies per aquesta possibilitat de fer una humil aportació al debat que fareu.
Sí, exacte, una humil aportació des de la seva visió directa del que ha estat el congrés del PSC aquest cap de setmana. Quin balanç faria o amb quina frase destacaria el que ha passat aquest cap de setmana en aquest congrés?
Bé, jo diria que ha estat, bé, com molts anys he tingut l'oportunitat de ser delegat, ha estat un congrés tranquil, així com els anteriors havien sigut, havien viscut altres moments, no? El del 14 i posteriorment el darrer congrés fa 3 anys, en què hi havia també dues candidatures. En aquest cas hi ha hagut una única candidatura, primer secretari, de la de Miquel Iceta, que ha consolidat una línia política i una estratègia política del PSC, i com senyalàveu també en la introducció que heu fet d'aquest sí. debat, doncs un clima tranquil, però no exempt d'un debat intens en alguns aspectes, i no exclusivament el de la immersió lingüística, perquè han discutit també altres qüestions molt importants des del punt de vista de la societat catalana. Per tant, crec que és un congrés en el qual el PSC s'ha reforçat la seva cohesió interna després d'anys en què havia hagut decisions i marxa de molts companys i companyes a altres posicionaments polítics.
Bé, dona la sensació, i potser ara donem veu també a Manuel Milian Mestre i també a Xavier Torrents, que m'acompanyen aquí a l'estudi 1, dona la sensació que el PSC necessita recuperar un terreny molt gran que ha perdut aquests anys, i d'alguna manera, sobretot en les municipals, ho ha aconseguit. I potser té encara més camp per córrer. No sé si el senyor Torrents vol...
La bona notícia pel Partit dels Socialistes de Catalunya és que el més previsible que és que quan hi hagi unes noves eleccions catalanes pel Parlament de Catalunya passi de la quarta posició actual a una probable segona posició. M'explico. Quan va guanyar les últimes eleccions, en aquest cas Junts per Catalunya, en Carles Puigdemont, em refereixo a les eleccions al Parlament de Catalunya.
Sí, sí.
En primer lloc, Carles Puigdemont, en tercer lloc, Esquerra Republicana, i en quart lloc, el Partit dels Socialistes, allò que és previsible és que el que, paradoxalment, el primer partit a Catalunya, ara, en el Parlament de Catalunya, que és Ciutadans, no és que baixi a la segona, tercera, quarta, sinó que possiblement quedarà molt endarrerit i ja veurem les dificultats que tindrà, de fet, per entrar al Parlament, i si entrarà segurament només a la circumscripció de Barcelona. Per tant, això el que provocarà és que el PSC, més enllà dels seus propis votants, els que té ara fidelitzats, per dir-ho manera, aconseguirà també votants de Ciutadans. I això portarà a que passi de la quarta força política a probablement la segona. Uh-huh. La primera les enquestes hores d'ara diu que és Esquerra Republicana. Òbviament, això no va a missa, el que estem dient, perquè ja sabem que en política en els darrers anys una debacle, una hecatombe pot fer que es trastoquin tots els resultats electorals en els propers anys. Però, d'entrada, el PSC ara ho té més, diguem-ne, fàcil, tenint en compte que se li va anar, com ha dit fa un moment
Roberto Banderas,
que va perdre tot un conjunt de militants i no oblidem també de dirigents molt importants, com entre altres persones, el propi Ernest Maragall, entre d'altres.
Sí, sí, Ernest Maragall, Joan Ignasi Elena, podíem posar diversos exemples, de Marina Geli. Sí, senyor Emilian Mestre, breument.
Jo crec que és una bona notícia que el PSC en aquest moment hagi reunificat la seva postura, perquè evidentment hi havia discrepàncies internes que van fer paleses a partir del moment que hi va haver aquesta ruptura pel catalanisme del partit, cosa que a mi se m'ha sobtat una mica. Ahir van marxar alguns amics meus, entre ells el Nadal, Quim Nadal. I em va sorprendre molt, perquè la veritat és que no hi havia motiu per tal ruptura, en la meva opinió. El PSC té un problema dicotòmic intern, des del principi. Té un problema dicotòmic perquè té una militància molt activa en alguns elements punters del partit, que té un caire molt, molt marcadament catalanista, cosa que jo crec que és positiu. I després té un electorat molt ampli, sociològicament marcat per la no el catalanisme. No dic no al catalanitat, no al catalanisme. És a dir, molta gent que ve de l'emigració, que s'ha establert a Catalunya i que ha creat una consciència territorial, però molt moderada. És a dir, el que alguns volen dir espanyolista.
Sí. És allò que
aquesta
diuen
dicotomia,
les dues ànimes, no?
Sí, aquesta dicotomia el PSC l'ha fet mal. L'ha fet mal perquè realment la recolta de vots el tenia a l'àmbit que no marcava els punters del partit, que eren marcadament catalanistes. I en aquest sentit, aquest divorci l'ha portat algunes penúries com les que hem vist en el passat. Jo crec que és un bon pas el que ha pegat ara.
Jo crec que és un bon pas. Més cohesionador, potser?
No, més cohesionador i, sobretot, més unificat en quant al criteri polític, està clar. Tot que pues, hi haurà que parlar del criteri polític que ha manifestat Eva Granados, però tot i així, de veritat, més cohesionat, una oferta política més sòlida i després un avantatge final, que serà que el gran electorat que perdrà d'una forma dramàtica Ciutadans s'anirà en molt bona part, posem dos terços, anirà al Partit Socialista Català, òbviament, perquè venia d'aquí, i una tercera part s'anirà al Partit Popular, que recuperarà posicions.
Per tant, recuperarem, per dir-ho així, un escenari bastant semblant al de fa 10, 15 o 20 anys, perquè hi havia. La nova convergència, per entendre'ns, serà Esquerra i el PSC serà l'alternativa. No sé si el senyor, abans d'acomiadar-lo, el senyor Labandera, vol dir si està d'acord amb aquests diagnòstics o si afegiria alguna cosa més, com ho veu?
Sí, sí, bueno, coincideixo bastant en el diagnòstic que han fet l'altre dels companys i crec que aquesta visió general és quasi un bon resultat de lo que ha passat aquest cap de setmana. És a dir, si l'opinió dels opinadors, en qual incloc aquests dos companys i la resta de la ciutadania, és aquesta, crec que el PSC ha fet un bon pas. Jo crec que sí, s'ha fet aquesta consolidació mantenint alguns trets diferenciadors, que jo crec que és poden generar conflicte de debat en altres àmbits del socialisme espanyol, però que són bastant irrenunciables per al PSC. El fet, per exemple, de la consideració de Catalunya com una nació, la defensa de les característiques i de la immersió lingüística, flexibilitzant-la, però mantenint sempre una presència de allò que diu l'Institut, no? Que el català és la llengua pròpia de Catalunya, que també és oficial en castellà, i per tant les dues llengües han de ser conegudes pels nostres joves, ben conegudes i ben apreses durant tot el període d'escolarització. Aquests tres diferenciadors de lo que podrien ser, com podrien tenir altres aspectes, altres àmbits del socialisme espanyol, crec que és un element important perquè s'ha recuperat aquesta essència de dir cohesionem el nostre públic, tornem a plantejar a un sector de la població que ens ha votat, a un electorat que ens ha votat sempre i que havia marxat, si això és real, a altres opcions polítiques, com és el fet de les pèrdues electorals en àmbits metropolitans en favor de Ciutadans, que s'han recuperat en les últimes dues, en gran part, no tot, en les últimes dues eleccions generals. També cal dir que, com a força municipalista, s'ha obtingut un molt bon resultat, però un dels objectius del partit, i així ho ha dit Miquel Iceta, i així li han reclamat també als diversos territoris, és treballar en la reimplantació de candidatures socialistes en territoris del país, la Catalunya interior, per exemple, el que jo diria fins i tot la Catalunya vaciada, ara que està tan...
Sí, es parla de l'Espanya buida, no? Buidada.
La Catalunya buida, en què el PSC havia tingut una presència important, en aliança fins i tot amb sectors progressistes independents, i que, fruit de la situació política del procés, havien remès. Mm-hmm. I crec que això és un objectiu important, perquè això pot donar la pauta de que el partit es pot presentar a unes eleccions al Parlament de Catalunya amb la possibilitat d'aconseguir un lloc més destacat que aquesta quarta força actual.
I una última qüestió molt ràpida abans de continuar. Nosaltres aquí, senyor Roberto Labandera, des de dintre del PSC i des de dintre del Congrés, quina sensació té del que poden ser els socialistes catalans, especialment en l'àmbit de Catalunya, tenint en compte que Iceta, com tot líder polític legítimament, i ho ha dit aquests dies, vol ser president de la Generalitat, però per on passaria? Per un nou tripartit? Per una... Tenint en compte que hi ha fragmentació i que res no fa pensar en unes majories absolutes de ningú evident. A les properes eleccions, siguin primavera o tardor.
És evident, i aquí la meva és l'opinió personal, no puc parlar en nom del partit, però
tranquil.
La vivència personal, pel coneixement polític que tinc de la situació del país i de la situació del partit, serà necessari l'establiment d'aliances importants a d'altres forces progressistes, algunes d'elles avui enquadrades en el que podríem dir el sector de l'independentisme, per poder assolir conjuntament el mando, la direcció política del govern de la Generalitat. O un bipartit o un futur tripartit, sí. Jo crec que sí, aquesta podria ser la fórmula, però per això caldrà treballar molt i aglutinar fins i tot alguns sectors que en aquests moments es troben orfes de representació política al centre polític del país.
Moltes gràcies, senyor Roberto Labandera, per haver-nos acompanyat uns minuts avui des del Mirador de l'Actualitat. Una abraçada i esperem veure'l aviat aquí novament a l'estudi de Ràdio Estel. En qualsevol cas, bon Nadal, si no ens retrobem.
Moltíssimes gràcies i bon Nadal a tothom.
Passen 6 minuts i mig d'un quart de set, seguim en directe amb el politòleg Xavier Torrents i amb l'escriptor i analista Manuel Milian Mestre parlant de la situació política. Ara que ha comentat el senyor Labandera això de l'orfandat política, ho dèiem també nosaltres a la introducció, com ho veuen? Perquè dona la sensació que hi ha molts catalans que se senten orfes políticament, catalanistes no independentistes, o fins i tot independentistes decebuts, o altres d'altres sensibilitats.
Bé, ha hagut com un reordenament durant tots aquests anys i ara és com després d'aquest revulsiu o aquesta onada tan gran, diguem, aquestes de, com els que fan surfeig i fan la onada tan gran, ara com calmar s'ha de calmar. El com es calmarà, de fet no ho sabrem, a veure, a nivell de l'estat espanyol, més o menys ja sí que hem vist situat un sistema de partits que més o menys s'acabarà consolidant, és a dir, dos grans partits tant a nivell espanyol, tant a l'esquerra com a la dreta, en el cas, doncs, el Partit dels Socialistes i Podemos a l'esquerra, a la dreta, doncs, el Partit Popular i Vox, que la gran sorpresa ha sigut que serà Vox i no Ciutadans, perquè això no, a l'abril no ens ho haguéssim sospitat ni esperat. Sí. I en el cas de Catalunya, doncs, allò més probable, doncs, és que hi haurà, doncs, per un cantó, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya com les grans forces a nivell independentista, i a nivell del bloc unionista, les grans forces, grans forces, que tampoc això és paraula fa 5 anys enrere, sembla que seran, en aquest cas, el Partit dels Socialistes i en Comú Podem. És a dir que, en aquest cas, jo ho sento per la tradició de Milian, però el Partit Popular...
Ja està superada aquesta tradició.
El Partit Popular, la CUP i Ciutadans sembla que quedaran petitons, el que caldrà veure fins quant de petits seran, però aquests partits petits quedaran això, com uns partits petits, i per tant, a no ser que fos només per 3 o 4 o 5 diputats que depengués un govern, no tindran influència real, no?
El PP, de fet, només pot millorar en unes properes catalanes, perquè va ser tan, va tocar fons a les anteriors. Senyor Milian Mestre, sobre això de l'orfandat i el nou mapa polític.
No, jo sóc orfe.
Vostè se sent orfe, és un dels exmilitants del PP català que se sent orfe.
Fa anys que me sento orfe, ja no pel PP solament, Jo no trobo identitat als altres partits.
Perquè vostè, per exemple, es considera català i espanyol, catalanista en alguns aspectes...
Jo considero català i catalanista, me considero espanyol, i des de llavors la meva visió de la vida, que és una visió fonamentalment humanista cristiana, no l'havia representada enlloc. En conseqüència, me sento perfectament orfe.
És un altre orfandat que tenen molts catalans.
Jo soc de l'opinió que aquest país necessita urgentment refundar la democràcia cristiana. I no Unió Democràtica, la democràcia cristiana. Que em sentien bé en totes les lletres. Perquè això d'Unió era una manera de tapar-se una mica i sí, no sí, si soc o no soc, estic però no estic, etc. No. Descaradament, la democràcia cristiana. Per dues raons. Primera, perquè no hi ha clar cap partit que defengui una visió moral de lo que és el cristianisme respecte a la política. I segon, perquè a la vora de la cantonada, d'aquí 5 o 10 anys, tindrem molt, molt format i molt potent el Partit Islàmic d'Espanya. I m'agradarà veure les esquerres que diran en aquell moment quan ells han fomentat aquesta realitat. Val? M'agradarà veure la senyora Colau què dirà en aquell moment. Perquè ella ha fomentat i ha potenciat l'islamisme en Barcelona. I aleshores, clar, si tu no tens confiança en l'esquerra, perquè resulta que no afrontaran un problema cultural de gran envergadura, que té que ser per la dreta, no queda res. Perquè també Ciutadans està fent laixisme en la dreta. I evidentment, el Partit Popular ha passat per moltes temporades molt estranyes i en aquest moment tampoc és fiable, en la meva opinió.
Quan parla vostè d'islamisme, perdoni, es refereix, suposo, a una aglutinació de sensibilitats musulmanes en l'àmbit de la política.
No, és que està en marxa, és que això ho veurem.
Però no necessàriament d'islamisme violent.
No, jo no parlo d'islamisme, jo parlo d'islamització e islamisme com a expressió. Jo no parlo d'altra visió. I el que sí dic és que en aquest moment hi ha una falta, una carència de consciència d'aquesta realitat que està a l'arribar, d'aquí 5 o 10 anys. Aleshores, clar, si no hi ha un partit que tingui una clara visió del que és l'essència cultural europea occidental, especialment Espanya, aleshores què farem? I hi ha molta gent com jo que està perdut en el bosc de l'oferta. Evidentment, si poguerem fer-ho, és a dir, si a mi me tinguin els mitjans que vaig tindre l'any 70 al 75, t'asseguro que el partit el fundo jo demà mateix, Però, això va ser una ocasió única, privilegiada i no fàcilment repetible. Però, clar, aquí hi ha un problema molt seriós pel partit del centre-dreta.
És a dir, que vos...
Li agafo el que acaba de dir. És a dir, molt seriós. Mm-hmm. Perquè, clar, no estan representant allò que socialment haurien de representar i estan sent residuals d'allò que havia volgut ser al principi. Jo tinc molt clar com va néixer el Partit Popular i quines idees tenia, Humanisme cristià com a filosofia. Reforma com a procediment. Reforma com a procediment. Era un partit reformista, no rupturista. I tercer, reconciliació nacional com a objectiu fonamental i punt de partida. Tot això ha quedat en orris, Perquè en aquest moment la reconciliació nacional està més que tocada, Aquí hi ha dos blocs cada vegada més definits i hi ha dos líders que no volen sentar-se a la cadira per fer algo que haurien d'haver fet ja molt de temps després si són hereus dels senyors de fa 40 anys. Que ara ja té conya que Santiago Carrillo i Fraga s'entengueren i que ara no s'entenguin el Pablo Casado del Pablo Iglesias. Ja té conya, això,
Sí, sí, una reflexió interessant, malgrat la contundència amb què l'expressa.
No, és que...
Calen més ponts. Els ponts s'han trencat, en definitiva.
S'han trencat, i això és molt greu, perquè aquest país, quan se trenquen els ponts, comença el conflicte virulent, no dic violent, virulent.
Sí, d'enfrontament dur.
I si no se controla el conflicte virulent, mai se sap on pot acabar,
Senyor Torrents, recollint el que s'ha dit.
Sí. Bueno, suposo que ara ho redreçarem a l'objecte d'avui, que parlàvem de partit dels socialistes, però...
No preteníem parlar només del PSC, o sigui que ja està bé,
No, a veure, jo acostumo a fer pronòstics, però, per exemple, jo no sabia que hi hauria un partit que s'anomenaria Vox i quedaria com a tercera força política, però sí que, per exemple, portava ja no anys i panys, dient que arribaria un moment que si l'electorat començava a trencar el que era el sistema de partits del seu moment, i per tant aquell bipartidisme, no pur, però bipartidisme a nivell de les eleccions generals espanyoles, això passava, doncs acabaria l'extrema dreta expressant-se i arribant al Parlament. Com així ha estat, ha trigat molts anys des de que ho vaig dir.
Sí, i no només vostè, ho deia molta gent, que al PP li podia sortir un partit per la dreta, i així ha estat.
Però jo el que no compartiria... Mira que tenim moltes coincidències, a més...
Però no passa res,
Manel.
Cap problema, però, per això estem aquí.
Això, diguem d'aquesta... Jo no sé si dir-li por o recel, diguem-ne que pugui sortir un partit musulmà. Pues, ara, jo això no ho comparteixo, però tornant a la drecera del que estàvem dient, mira, Ja, en el cas de Catalunya, ja, de fet, no uneix ni dos eixos, és veritat. És a dir, sempre s'ha dit que, generalment, això qualsevol, en qualsevol país passa democràtic, hi ha l'eix esquerra-dreta, i després, segons el país, doncs, a Irlanda hi havia l'eix religiós, per exemple, i Irlanda del Nord també, l'eix religiós. A Catalunya, doncs, hi ha l'eix, podríem dir, territorial. O
nacional, espanyol, es diu.
Espanyolisme en catalanisme, per un cantó. Sabem que és plural, és a dir, hi ha persones que alhora són catalanistes i espanyolistes, i hi ha gent que és catalanista i autonomista i altres federalistes i altres independentistes, i en espanyolisme mateix hi ha espanyolismes que és extremadament recentralitzador, però altres que són inclús molt federalitzants. És a dir, que hi ha molta pluralitat, no? Les coses no són blanc o negre. El que sí que és cert, i per això ara agafant el tema principal que avui havíem començat a parlar, que és el PSC,
sí,
hi ha una part de l'electorat que durant, agafem els darrers 20 anys, una part, és només una part, cada partit té el seu electorat més fidel, però hi ha una part que en el seu dia votava el PSC, després va passar a votar el Partit Popular durant molts anys, i després ha passat a votar Ciutadans. Aquesta part de l'electorat és el que jo venia a dir que ara tornarà al PSC. És a dir, és com si hagués tornat a fer, ara sí, la volta de 360 graus, i tornés al... I és el que aventuro, puc equivocar, i si m'equivoco ho diré públicament, no tinc cap problema, crec que en el Parlament de Catalunya tornarà ara el PSC, aquesta part de l'electorat, i tornarà per la debacle, és a dir, més allà per demèrits que per mèrits, o sigui, més allà per demèrits dels Ciutadans que per mèrits del PSC, però permet entendre una cosa que ha passat en el Congrés del PSC. Quan el Congrés del PSC, per un cantó, diu al mateix moment, no, s'ha de reivindicar la segona part de l'article 2 de la Constitució, perquè tothom se'n recorda del primer, de la unitat, però s'obliden de la segona part que parla de nacionalitats i regions. I tot està en l'article 2 de la Constitució, no només la primera part. Però a l'hora que diu això i torna a rescatar el concepte de nació de nacions, que per cert també l'assumia Herrero de Miñón...
El va crear com a concepte Herrero de Miñón.
Per això, vull dir que això no va néixer al Partit Socialista, es va néixer, de fet, al Partit Popular.
Van ser solucions imaginatives de la transició, no, per entendre'ns.
No. I aquí sí que jo crec que Manuel Vinyal coincidiria molt, si no m'equivoco, però bueno...
No,
amb el propi concepte...
Jo sóc íntim amic de Miguel Herrero de Miñón, sí. Jo vaig defendre sempre aquest concepte.
I de fet està posat a la Constitució, aquesta que defensen tants polítics.
Sí,
no?
Sí, i doncs això, a l'hora que diu això, ha dit que retocarà o reformarà la immersió lingüística. Per què ho diu? Perquè també vol recuperar aquesta part dels ciutadans. Mm-hmm. I ara diré una cosa en públic, que no us ho he dit, però crec que mai l'havia dit davant del Manuel Vinyal, que és que, de fet, el concepte de nacionalitats, el principal ideòleg que ha tingut durant molts anys Ciutadans, que era Francesc de Carreras, no com a ideòleg de Ciutadans, sinó com a professor de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, deia que nacionalitat volia dir nació sense estat independent. O sigui, que volia, ho feia compatible justament amb aquest concepte tant Ferrer de Miñón com Gregorio Peces Barba, Jordi Celutura i tants altres persones de diferents partits polítics que ho reivindicaven justament per aquest concepte de reconciliació del país. No?
Avui, parlant del Congrés del PSC i també de la situació política, reivindiquem els consensos. No sé, ara hem de fer una pausa, però si vol comentar alguna altra cosa breu, en tot cas ho deixem per després de la publicitat, amb Manuel Milian Mestre i amb el politòleg Xavier Torrents. Tornem de seguida també amb la notícia curiosa del Rafa Sanahuja.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Hola, has trucat al contestador de la senyora Neus, flamant guanyadora de la grossa de Cap d'Any. Ara no et puc atendre. Bé, en realitat ara no et vull atendre. No, perdó, sí que et vull atendre, però saps què? Jo passo! Hosti, tu, mai m'hauria imaginat que el coi de cançoneta m'aniria que ni pintada. Com era? I el Josep va dir, comparteix la grossa, i jo vaig dir, jo passo!
El 31 de desembre és el sorteig de la grossa de Cap d'Any. Corre a buscar el teu bitllet i feliç vida nova. Loteries de Catalunya, tria-les, tots hi guanyem.
Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passen 5 minuts de 6:45. Reprenem el col·loqui amb l'escriptor i analista Manuel Milian Mestre i amb el politòleg Xavier Torrents. I abans de donar pas a les últimes intervencions, tenim aquí el Rafa Sanahuja. Bona tarda, Rafa.
Bona tarda, Ignasi.
Quina notícia curiosa ens portes avui?
Doncs mira, avui que tenim de nou l'actualitat política sobre la taula del Mirador per estrenar la setmana amb un nom propi, especialment el de Miquel Iceta, que ha estat reelegit com a líder dels socialistes a Catalunya. Doncs bé, com jo he fet en ocasions anteriors amb polítics internacionals, sobretot avui us porto curiositats sobre ell, sobre Miquel Iceta. Amb aquest ritme tan bailongo, que és molt Iceta, us explico algunes coses. Va néixer al 1960, el seu interès per la política es va despertar en COU, quan estudiava COU. Jo també vaig estudiar COU, ja tenim una edat.
Sí, jo també, sí.
La seva assignatura preferida a l'escola era la filosofia. Al 78, el 1978, començaria a militar a les Joventuts Socialistes de Catalunya. Va començar a estudiar químiques, però va deixar la carrera. Els seus grans referents polítics són Salvador Allende, Olof Palme i Willy Brandt, per exemple. En política s'ha emocionat molt, ell ho diu, especialment en la victòria de Felipe González al 82 i amb l'elecció de Pasqual Maragall com a president de la Generalitat al 2003. Leonardo da Vinci i Marco Polo són els seus personatges històrics predilectes. Va conèixer Pedro Sánchez al Congrés, en què va ser elegit líder del PSOE al 2014. Li agrada llegir poesia. Les seves pel·lícules favorites són Reds, Love Actually i Star Trek, Guardians de la Galàxia, referents pops per a Miquel Iceta. Li fascinen les pintures de Joan Miró, per exemple, gran meloman i esposa a tope Queen, Tina Turner i Carole King, per exemple. Li agrada molt la música. El seu racó preferit de Barcelona, diu ell, és la carretera de les Aigües, d'on contempla una fabulosa vista de la ciutat, i també li agrada passejar pels jardins de la Universitat de Barcelona. Per desconnectar s'escapa a Menorca, a la televisió li agrada Star Trek, és molt trequi, Miquel Iceta, i es va enganxar a bons, i es porta molt bé, per exemple, amb polítics d'altres partits com la vicepresidenta, bueno, en el seu moment Soraya Sáez de Santa Maria. El seu menjar favorit, això és interessant també, és l'arròs a la cubana. Miquel Iceta, reelegit líder del Partit Socialista Català per unanimitat.
Doncs moltes gràcies, Rafa. Bé, curiositats a banda de Miquel Iceta, això de, que has dit de Queen, Rafa, es va fer famós aquell ball en un míting,
sí,
no?,
sí.
D'aquella cançó...
És la marca de la casa de Miquel Iceta, els balls, els balls.
Sí, sí. Bé, a banda d'això, la figura d'Iceta, doncs, surt reforçada, no?, està clar, en aquest congrés.
Si té unanimitat.
Sí, sí, sí.
No hi ha dubte, ni formal ni de fons. És dir, no hi ha dubte, l'han apoyat tot el partit, per tant, surt molt reforçat. I veurem ara els equilibris que haurà de fer, perquè jo crec que tindrà una contraposició molt delicada en moments difícils que li portarà el seu amic Pedro Sánchez, perquè estic segur que ens regalarà un any gloriós de sorpreses, de balls, de balls de posicionament i d'alguns disgustos que molts ja es comencen a calcular, inclús a quantificar fiscalment. El primer disgust que ha donat ja, abans d'arribar a l'hora, jo crec que és autènticament quasi immoral, en la meva opinió, ho dic clarament, ha sigut quan ha dit que Hisenda intervindrà els comptes de la comunitat andalusa. O sigui, els que han fet el pecat i han fet el robatori han arrasat en el fons, aquests no tenen, no han tingut un correctiu. I els que venen a substituir i a netejar la casa, aquells es posen el correctiu. Si això no és cinisme, que venga Dios i lo vea. Per tant, crec que ens ho regalaran moltes sorpreses.
Bé,
però jo volia entrar en el que
sí,
estem parlant.
Sí, comenti això de la transició. Sí.
Aquí jo vaig veure aquest problema des del principi.
El de les nacionalitats, la
sí,
definició.
A la Moncloa va haver una postura molt, molt, molt xocada de confrontació entre Adolfo Suárez i el seu ministre de la presidència, que es deia José Manuel Otero Novas, advocat de l'Estat, íntim amic meu. I un dia, Otero Novas, jo estava en tres de conseller delegat del diari Barcelona, em truca per telèfon, serien les 11 del matí, i em diu, Manolo, diu, necessito urgentemente que me localices en los archivos del diario porque yo no lo encuentro aquí. Evidentment no teníem tota la informació digital d'ara. Diu, que me busques unes declaracions de Jordi Pujol i un article de Miguel Roca sobre el concepte de nacionalitat. Dice, no sé en què periòdico s'han publicat, búscamelos. Jo agafo, crido a les noies de l'arxiu i vaig dir, ja podeu